Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Pere Gallifa.
L'Ajuntament de Sabadell posa a disposició de la Generalitat el personal municipal per fer de rastrejadors. És una mesura que ha anunciat fa pocs minuts l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés. De moment ja s'ha concretat que seran 10 treballadors del consistori els que podrien començar a fer aquesta feina, que en principi no serà per seguir els casos sabadellencs, ja que de moment són molt aïllats. Farrés ha fet aquest anunci després de reunir-se amb els responsables del nou pla de contingència de l'Hospital de Sabadell, un document que es va acabar de redactar aquesta setmana i que està pendent de rebre el vistiplau del Departament de Salut. S'hi inclouen les condicions i les mesures que s'haurien d'emprendre en cas que hi hagi un rebrot a la ciutat. Aquestes són algunes de les notícies de l'àmbit sanitari del dia en què l'exalcalde Juli Fernández ha anunciat que renunciarà a l'acte de regidor. Ho ha fet oficial i s'aplicarà en el pròxim ple extraordinari, el del 24 de juliol. Fernández ha considerat que ara que acaba el curs és un bon moment per fer el pas, un pas que no l'allunya de la ciutat.
He comunicat ara mateix a l'alcaldessa que he decidit deixar l'acte de regidor a l'Ajuntament de Sabadell. És una decisió que només té una explicació, que és poder tenir tot el temps per centrar-me en les meves responsabilitats a nivell nacional, les meves responsabilitats com a delegat del govern de la Generalitat.
Fernández ha estat el candidat d'Esquerra que ha aconseguit més regidors per la seva formació en la història de la ciutat. I en esports, el Sabadell ja entrena en terres andaluses quan falten 72 hores pel seu debut al play-off. Els homes d'Antonio Hidalgo també han passat durant el dia d'avui per les últimes proves serològiques obligatòries per descartar cap cas de coronavirus. Són algunes de les notícies que repassarem en la pròxima mitja hora amb Rocío García a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans repassem l'estat dels serveis. Avui tenim un dia més fresc a Sabadell, 23 graus. Ara a la ciutat, cel ennuvolat. En Francesc Figuerola ens explica què ens espera per les pròximes hores. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Els núvols baixos són presents a molts punts del litoral i del prelitoral central, nord del Camp de Tarragona i del quadrant nord-est. També unes nuvolades del Pirineu i Prepirineu. De fet, així persistirà al llarg d'aquesta tarda. Per tant, on més sol farà serà a les Terres de l'Ebre i a Ponent. I d'aquestes nuvolades és probable algun ruixat a l'interior de les comarques de Girona i nord de Barcelona i també durant la tarda, vespre, algun ruixat, no descartem, a la zona de la serralada prelitoral. Però res a comparar amb la intensitat dels aiguats que hi ha hagut aquesta matinada a la zona del litoral central. De cara a demà de matinada, novament es repetirà aquesta situació de ruixats a la zona de la costa central. D'intensitat feble o moderada, localment forta, sense tempesta, però encara localment forta, per això hi ha activat un avís d'intensitat de pluja. I durant la tarda, algun ruixat quedaria residual a l'interior de les comarques de Girona, encara amb bastants núvols al quadrant nord-est i molt més sol a la resta. Això és tot, doncs, és el Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a l'estat del trànsit, tranquil·litat a les carreteres que ens envolten. Hi ha retencions a la sortida de l'AP7 cap a la C58, a l'alçada de Barberà del Vallès, i també en trobem a dins de Barcelona, la Ronda de Dalt, pràcticament tota ella col·lapsada en sentit nord, i també la Ronda Litoral, també cap a Sabadell. Si heu de passar per aquestes vies, tingueu paciència. Passen 4 minuts de les 7. Com us dèiem, fa pocs minuts que l'alcaldessa de Sabadell ha anunciat que posa a disposició del Departament de Salut personal municipal per fer la feina de rastrejadors. Són les persones que fan un seguiment dels contactes domiciliaris dels casos positius de coronavirus. Marta Farrés ho ha anunciat des de l'Hospital de Sabadell, on ha seguit la roda de premsa l'Helena Molist. Hi ha més detalls d'aquesta oferta, Helena? Bona tarda.
Bona tarda, Pere. Doncs, com bé deies, fa molt pocs minuts que ha finalitzat la reunió entre l'Ajuntament i el Taulí sobre aquest pla de contingència. El més destacat, com tu ja avançaves, és que l'Ajuntament posa a disposició de salut funcionaris del consistori perquè aquests formin part dels equips de rastreig. Marta Farrés, alcaldessa, ha explicat que podrien incorporar en menys de 24 hores, és a dir, en una situació d'emergència total fins a 10 funcionaris. Però que en una situació de més calma, aquests 10 funcionaris es podria ampliar, és a dir, es podria ampliar l'equip amb més funcionaris de l'Ajuntament o bé amb nova contractació. Tot i això, Ferrés ha seguit amb el discurs d'aquests últims dies, és a dir, millor estar previnguts davant un possible rebrot. Tot i això, l'alcaldessa assegura una vegada i una altra que a hores d'ara a Sabadell no hi ha un rebrot, no hi ha un número excessiu de contagis i que, per tant, fa una crida a la calma però a la prevenció. L'alcaldessa ha mostrat en tot moment col·laboració amb el CatSalut per poder frenar aquests rebrots en cas que apareguin. I sobre el pla en si d'aquest de contingència no ha volgut donar detalls perquè ha considerat que és feina del taulí donar detalls sobre aquest pla, però ja ha avançat, ha deixat entreveure que les mateixes fases que es van fer de desescalada, en cas que hi hagués un increment de casos a Sabadell, doncs es tiraria enrere i, per tant, es tornaria doncs, a la fase 3, 2, 1 o 0 en cas que fos necessari. De moment són aquests els detalls que ens han donat sobre aquest pla de contingència. Com dèiem, el més destacat és aquest equip de rastrejadors que Marta Ferrés ha posat a disposició del CatSalut si fos necessari.
Gràcies, Helena, per aquesta última hora. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Encara sobre el cas dels rastrejadors, la cap del Servei de Vigilància Epidemiològica al Vallès Occidental i Oriental defensa que els rastrejos dels contactes de les persones positives per coronavirus es facin des de l'atenció primària. Rosa Maria Sala argumenta que els professionals de la salut estan més ben capacitats per resoldre els dubtes de la ciutadania i que més parteixen d'una confiança amb els pacients que no tenen els rastrejadors. Ho ha expressat en una entrevista als matins de TV3.
Nosaltres mateixos, som alguns, ens ho trobem, no? I l'atenció primària, òbviament, també, segons qui truqui, potser tenen dubtes, els hi pots explicar, els pots tranquil·litzar, a vegades tenen necessitats, també ho pots canalitzar, etcètera, no? Vull dir, és una funció molt de confiança establerta i de que també ofereixes un plus, no?
Aquesta tarda el Departament de Salut ha anunciat també que augmentaria el nombre dels anomenats gestors Covid en 500 persones. Aquests tindran un perfil administratiu i estaran presents als mateixos CAP per entrevistar-se amb els casos sospitosos després de fer-se la prova i recollir els seus contactes. Aquestes 500 persones se sumen a les 180 que ja formen part de la xarxa de vigilància i els 120 rastrejadors contractats per la Generalitat. I tornem a l'Ajuntament de Sabadell perquè, com comentava la companya Helena Molist, ja coneix les línies mestres d'aquest pla de contingència que ha elaborat la Corporació Sanitària per Taulí per establir els protocols que se seguiran en cas de possibles rebrots de coronavirus a la ciutat. L'Hospital de Sabadell l'ha donat a conèixer el consistori en una reunió aquesta tarda que ha acabat fa pocs minuts. El document que, tal com va avançar Ràdio Sabadell, ja està acabat des de dimarts, ara està a l'espera que el Departament de Salut en confirmi el seu contingut. Mireia Sanz, bona tarda.
Bona tarda, Pere. L'òrgan col·legiat d'adaptació post-Covid, l'organisme que ha substituït el comitè de crisi que el Taulí va posar en marxa durant la pandèmia, fa setmanes que treballa en aquest document. El redactat ha d'establir el pla que traçarà l'Hospital de Sabadell en cas de rebrots de coronavirus a la ciutat. Així, per exemple, s'inclou en quins casos i de quina manera s'hauria d'obrir l'Hospital Temporal Vallès Salut, ubicat a la pista d'atletisme de Catalunya, o quina situació faria que el centre sanitari es plantegés tornar a medicalitzar hotels, com va passar, per exemple, en el cas de l'Hotel Verdi. El doctor Salvador Navarro, membre de l'òrgan, explicava divendres al Cafè de la Ràdio de Ràdio Sabadell que el pla de contingència també ha d'establir, per exemple, quan s'haurien d'obrir les dues noves plantes d'urgències.
De quina manera podem, i ho estem dibuixant ara, tancarem un pla de contingència dimarts proper, el dia 14, en el qual inclourem això, o sigui que encara no està decidit quin és el nombre de malalts que decidirem obrir una altra vegada la primera o la segona planta on va estar la UCI. Si és que ha de ser de UCI, si és que ha de ser de llit convencional de planta, això ho estem acabant de decidir ara.
El document és ara mateix a la taula del Departament de Salut que s'ha d'encarregar de validar-lo i serà després quan l'Hospital de Sabadell en donarà a conèixer el contingut.
I encara en l'òrbita Covid-19, l'Ajuntament de Sabadell ha comunicat aquesta tarda que ajorna l'acte en record de les víctimes del coronavirus i d'altres malalties durant la pandèmia i el reconeixement als professionals que han treballat per lluitar contra la malaltia. La commemoració estava prevista per dimarts vinent i, de moment, s'ha suspès sense data. L'administració local ha assenyalat que l'objectiu d'aquest retard en el temps és evitar que hi hagi nous contagis. L'Ajuntament ha lamentat l'ajornament, però assegura que és un gest de responsabilitat. La commemoració s'havia de fer als entorns del Parc Taulí.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe. radiosabadell.fm.
Aparquem la matèria sanitària. El ple extraordinari del pròxim 24 de juliol serà l'últim per a Juli Fernández com a regidor de l'Ajuntament. Qui va ser alcalde de Sabadell entre els anys 2015 i 2017 ha anunciat avui que deixa l'acte de regidor per poder-se centrar en la seva responsabilitat com a delegat del govern de la Generalitat a Barcelona. Malgrat això, Fernández ha assegurat que no abandona la política local i que continuarà treballant perquè Esquerra Republicana torni a liderar el consistori l'any 2023.
Que jo ja no faré de regidor, però que continuaré treballant per Sabadell, per l'única alternativa possible, o per liderar l'única alternativa possible a l'actual govern. Aquesta capacitat de lideratge és la que representa Esquerra Republicana de Catalunya.
En una entrevista posterior a Ràdio Sabadell, Juli Fernández ha desvinculat la seva decisió al fet que la pròxima tardor hi puguin haver eleccions al Parlament de Catalunya i que ell hi pogués concórrer. Assegura que ara la seva prioritat és lluitar contra la Covid-19 des de la seva responsabilitat com a delegat del govern català a Barcelona.
Si ells i elles ho consideren, endavant. Però a dia d'avui jo no em plantejo aquesta situació perquè la principal qüestió que ara hem d'abordar és aquesta situació tan complexa i dura que té la Covid i que és el motiu pel qual jo deixo la meva acta de regidor. No cap altra, perquè com és evident en el ple, ser diputat i regidor és compatible.
Tot i això, s'ha refermat en que ser alcalde és el millor que li pot passar a algú que, com ell, vulgui servir la seva ciutat i ha posat en valor la tasca feta durant el mandat anterior, en què durant 2 anys va liderar el govern quadripartit. L'escó que deixa lliure Juli Fernández l'ocuparà Pere Ferrés, que anava de número 9 de la candidatura republicana l'any 2019. És psicopedagog, formador i tècnic d'inserció de joves amb discapacitat. Tot plegat després que Isabel Casals, número 8 de la llista, hi hagi renunciat per raons personals. A banda de l'anunci de Juli Fernández, l'acte dels republicans aquest matí també ha servit per fer balanç del curs polític que és a punt de tancar-se. El portaveu d'Esquerra al consistori, Gabriel Fernández, ha destacat algunes de les aportacions del grup, com ara les 182 propostes per incloure el pla de xoc post-Covid, el recurs contra el fraccionament del deute d'Esmatza o la moció per exigir el pagament del ERTO per part del govern espanyol.
Evidentment estem preocupats per el retorn de certes pràctiques que no ens agraden, que ja vam alertar que era el perill que podia caure la ciutat, pràctiques que són del passat, que no volem que tornin. Seguirem treballant perquè això no sigui així, per evitar-ho, per alertar quan veiem que alguna cosa no està funcionant com caldria. Seguirem també amb aquesta actitud positiva d'oposició útil a la ciutat.
Sobre la gestió que ha fet el govern municipal de la crisi de la Covid-19, Gabriel Fernández ha insistit que tots els governs han fet el que han pogut davant d'una pandèmia inesperada, tot i que ha reconegut que si Esquerra estigués al capdavant de l'Ajuntament, hauria fet coses de manera diferent.
Notícies vespre.
Obrim pàgina cultural quan falta un minut per un quart de vuit. Floristes i llibreters es preparen per viure un 23 de juliol ben diferent dels habituals. La crisi sanitària del coronavirus va obligar a ajornar el Sant Jordi, la Diada del Llibre i la Rosa, es va traslladar a dijous vinent. Ara bé, l'ambient als carrers, la voluntat dels llibreters i el sentir dels ciutadans tindrà poc a veure amb una diada habitual. Ho repassem amb aquest reportatge de la Mireia Sanz.
No, a veure, dijous vinent no vindrà ni Sant Jordi, ni tampoc el drac ni la princesa. Serà una jornada per gaudir dels llibres i de les roses, amb cert aroma a la Diada de Sant Jordi, però llibreters i floristes coincideixen a assenyalar que una festa com aquesta no es pot ajornar. De fet, l'ambient a Sabadell no tindrà res a veure, no hi haurà parades d'entitats, ni tampoc de roses ni de llibres, sinó que el gruix de l'activitat es concentrarà a les llibreries i a les floristeries. El regidor de Cultura, Carles de la Rosa, assegura que d'aquesta manera es poden garantir totes les mesures de seguretat.
Que les llibreries poden garantir les mesures de seguretat, les perimetracions, els circuits, tenen també, doncs clar, la climatització. Aquells faran serà obrir una mica més l'horari comercial, segurament a migdia quedarà obert i fins a unes hores més enllà del vespre. D'aquesta manera, doncs, hi haurà més opcions de poder comprar llibres o poder dinar.
La ciutat tampoc respirarà Sant Jordi amb activitats culturals organitzades per l'Ajuntament, que ha cedit tot el protagonisme a les biblioteques, que sí que acolliran algunes propostes per als més lectors. I és que el llibre és un dels protagonistes de Sant Jordi i autors i editorials fan mans i mànigues per ser els més venuts en aquest dia tan especial. Aquest any els rànquings no seran tan destacats, per bé que el Gremi de Llibreters de Barcelona els donarà a conèixer, i les previsions de vendes han fet que els llibreters no hagin comprat llibres com per un Sant Jordi habitual, sinó a la línia de preparar-se per una festa i per donar la benvinguda a l'estiu, una èpica de temps per llegir. Ho explica Anna Mora, de la llibreria Macondo.
Hem fet una petita comanda, però evidentment no sé, sí, no té res a veure amb la comanda que haguéssim fet un 23 d'abril habitual. Seria preparar una parada i preparar una botiga, perquè no té res a veure, no? Hem fet potser el que podríem fer com de preparar-nos per l'estiu, que també sempre ens preparem una mica, no? I tenim els títols que nosaltres volem recomanar, els llibres que també han sortit ara i que s'estan venent bé.
I és que a nivell de vendes és sobretot una jornada carregada d'incerteses. Molts ciutadans ja van celebrar el Sant Jordi per la diada el 23 d'abril i n'hi ha d'altres que potser no hi seran i per tant no s'acostaran a aquests establiments. Així ho assenyala Rafael Sabater, de Sabadell Còmics.
També bé, és una cosa que mira, ens ve una miqueta així, quasi bé de rebot, no? S'ha de fer, fa gràcia fer-ho, sí. Una de la festa del llibre doncs sempre fa gràcia, no? Que com a mínim un cop a l'any es pugui fer. Però si realment, no sé, els inputs que tenim de moment de la gent és que hi haurà molta gent de vacances, és un dia que ja fa molta calor, no és el mateix passejar el 23 d'abril que fer-ho el 23 de juliol, de dia costa més, no?
Precisament per això els llibreters no s'han preocupat en excés per tenir els llibres més mediàtics, aquells que més es vendran, sinó que estan pensant en els seus clients i lectors habituals. És el cas de la Libreria de la Plata i de la seva responsable, la Cecília Picún.
No tendremos los libros mediáticos, ni, o sea, que tendremos los libros el perfil nuestro, lo que habitualmente recomendamos, lo que nos gusta leer y compartir y comentar, los de los clubes de lectura.
Un dels trets característics de Sant Jordi és el percentatge de descompte que fan els llibreters als seus clients pels vols de la diada. En aquesta ocasió, la promoció no serà del 10%, tal com detalla Carles Fàbregas, de la Llar del Llibre.
El que passa és que aquest any, com que ja et dic, per la situació de les llibreries i la que està caient i tot això, els llibreters de Sabadell hem arribat al pacte de fer el 5% de descompte com a deferència als nostres clients, perquè no tenim cap obligació de fer-lo, però com a deferència doncs els llibreters farem un 5%.
Les llibreries no s'instal·laran de forma conjunta al passeig de la plaça Major, sinó que cada establiment col·locarà una parada concreta davant de les seves instal·lacions. I els altres protagonistes de la jornada són les roses. El Gremi de Llibreters i el de Floristes s'han posat d'acord per celebrar aquesta jornada. De fet, el president del Gremi de Floristes de Sabadell i membre de la Junta del Gremi de Floristes de Catalunya, en Sergi González, assegura que el que ha marcat la data exacta de la celebració és el temps de floració de les roses i la necessitat que les flors siguin boniques. Ho explica el Sergi de Garci Flors.
Van dir, quan es pot fer? Quan triga un roser en tornar a fer una rosa, la maca? O sigui, quan podem donar garanties de poder celebrar un Sant Jordi? I llavors van calcular això, que com a mínim han de ser 3 mesos perquè un roser torni a fer la rosa maca, i per això es va traslladar doncs, això, en comptes de l'abril al juliol.
Ara bé, malgrat aquests càlculs, a la ciutat no hi haurà tantes roses com en un Sant Jordi habitual, i és que la previsió de vendes no tindrà res a veure. El Gremi de Floristes ha xifrat que els guanys cauran entre un 70% i un 80% respecte a un Sant Jordi habitual, una previsió a la qual coincideix en Jordi Caral, de la Floristeria Caral.
Jo he fet una compra d'un 20%. Bueno, jo sempre tinc una miqueta de varietats de totes. Ja et parlo de colors, perquè si no, no els noms tampoc. Principalment la vermella, hi ha la blanca que hi ha una miqueta de propaganda per ser blanca, també, i la groga i la rosa. Però, en principi, penso que la vermella és la que s'hauria d'imposar perquè és la que durarà una mica més.
Ho deia ara Jordi Caral, aquest any la rosa vermella, la tradicional i característica, haurà de compartir terreny i protagonisme amb la blanca. Aquesta flor servirà aquest any com a homenatge a les víctimes de la pandèmia arreu del món.
Més coses. Junts per Sabadell demana al govern de Marta Ferrés mà dura contra les carreres il·legals de cotxes. Lourdes Ciuró, portaveu de la formació, explica que cada nit molts joves es reuneixen en aquest punt clau de la ciutat, al polígon de Can Roqueta, per celebrar aquestes curses. Des de Junts per Sabadell demanen que la policia municipal posi tota la graella al foc per aturar aquestes praxis.
Que intensifiqui aquell dispositiu policial. Si allí s'ha de fer un seguiment i actuar, doncs que es vegi la contundència en el rebuig d'aquestes pràctiques. Si ja hi ha hagut un secret aquest dispositiu, doncs sembla que no és eficient, perquè encara s'estan produint aquest fenomen. i aquest fenomen s'ha de tallar i s'ha d'erradicar, perquè a més sabeu que estem en plena remodelació del polígon industrial, perquè és el que sigui un polígon que sigui atractiu per poder, doncs, que les empreses no marxin de Can Roqueta o que, a més, puguin venir-ne de noves.
Ciuró defensa que el polígon ha de mantenir una bona imatge, ja que es vol fer servir com a pou d'atracció per a noves empreses. La periodista sabadellenca Anna Grau presenta a aquesta hora la seva traducció al català de Gerona, de Benito Pérez Galdós, un dels famosos episodis nacionals que l'escriptor va dedicar a la resistència gironina davant de les tropes franceses. Per Anna Grau, aquest llibre ens ensenya com els de baix acaben pagant els errors dels dirigents, un fet que compara amb el procés independentista o la pandèmia del coronavirus.
El Galdós no es limita a explicar una batalleta, no es limita a explicar una d'Índios. Entra, desplem la dimensió humana de la guerra, en el drama humà de la guerra, amb les víctimes de la guerra. El coprotagonista és un metge que té una filla malalta, la que intenta per tots els mitjans amagar que Girona està en guerra perquè pensa que no ho resistirà. L'obra és molt moderna, fa una bona repassada a com el poble, la gent senzilla, els de baix, sempre paguem pels errors i les barbassades dels de dalt, i vaja, a mi em sembla una lectura absolutament pertinent.
El llibre ha estat patrocinat per Societat Civil Catalana. I també a aquesta hora s'està fent la presentació del llibre Catalunya 21, Pau i Guerra, del sabadellenc Anthony Corell. El presenta el regidor de Junts per Sabadell, Francesc Baró. I l'Ajuntament de Sabadell ha obert un apartat al web dedicat als infants i adolescents, un web on s'hi podrà trobar informació, recursos i activitats relacionades amb aquest col·lectiu.
Es el momento de seguir hacia adelante y las empresas son clave para la recuperación. ¿Qué cosas empiezan a ser diferentes? ¿Cuáles no cambiarán? En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos sobre cómo las decisiones que estamos tomando hoy empiezan a asentar las bases del mañana.
Podcast de Banco Sabadell, Antoni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Un quart i mig de vuit, moment per sortir de la ciutat i la comarca. Els presos independentistes passaran aquest cap de setmana a casa, així ho han decidit les juntes de tractament de dones, de Lledoners i de Puig de les Basses. Els interns dormiran a la presó 4 dies i els altres 3 a casa. El temps mínim d'estar al centre és de 8 hores. En aquests casos, les hores aniran de les 8 a les 11 diàries, segons el programa de cada intern. Quan estiguin fora, podran treballar i tenir una participació plena i responsable en la vida social i familiar. De fet, demà a les 7 s'ha preparat una rebuda per l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, a l'anomenat Mur de la Llibertat, a l'estació de ferrocarrils de Can Feu Gràcia. La xifra de contagis per coronavirus ha arribat a un nou màxim des de final de l'estat d'alarma amb 580 positius. Es tracta de 190 casos més que ahir. D'aquests 580, 266 s'han produït a l'Aragó i 142 a Catalunya. Ho ha comunicat el Ministeri de Sanitat, que ha assenyalat que els últims 7 dies han mort 9 persones, dues de les quals a Catalunya. El total de víctimes mortals des de la pandèmia se situa en poc més de les 28.400. I ara els esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
A aquesta hora, el centre d'esport Sabadell s'entrena per primer cop a terres andaluses després de passar la primera nit a l'hotel de concentració d'Estepona. Una sessió que està tenint lloc a les instal·lacions de la Dama de Noche, la ciutat esportiva de Marbella, i a 72 hores del debut en el play-off contra l'Atlético B. Els homes d'Antonio Hidalgo s'han sotmès aquest matí a les últimes proves serològiques obligatòries per la federació per poder disputar el partit contra el filial Matalasser. Acte seguit, han tingut sessió de vídeo en el mateix hotel. A Andalusia es troben ja els 16 equips que disputaran el play-off express a partir de demà passat, després que avui hagin aterrat les expedicions del Cornellà i el Castellón. El rival del centre d'esports, l'Atlético B, segueix treballant amb 24 homes a l'espera de saber si podrà comptar amb algun efectiu més. Simeone ha convocat novament per al duel d'aquesta mateixa nit contra el Getafe el lateral esquerrà Manu Sánchez i el mitja punta Rodrigo Riquelme. D'altra banda, i a través d'un concurs que finalitza en poc més de mitja hora, el Sabadell ha decidit destinar els seus socis dues de les 8 invitacions de llotja de les quals disposa de cara al partit de diumenge el Jazires. Recordem, un partit que arrencarà a les 8 del vespre des de mitja hora abans en directe a Ràdio Sabadell i a través únicament de les imatges de Footers. Segons Televisió de Catalunya, la plataforma de streaming s'ha tancat en banda en els últims dies a cedir els drets televisius del Sabadell en aquesta primera ronda al canal Esports 3. I a aquesta hora, el partit del play-off d'ascens a la segona B de futbol sala entre l'Amics del Pou Nou Escorial i l'Arenys de Munt corre perill. Després que tota la plantilla del Sabadellencs donés negatiu en el test del coronavirus oficial de la federació, el pare d'un jugador sí que va donar positiu a posteriori. Per aquest motiu, el jugador en qüestió s'ha fet una nova prova pel seu compte i ara l'equip està a l'espera dels resultats actualitzats. Ho explica el capità i director esportiu del Nou Escorial, Cinto Aranda.
El martes fuimos a pasar los tests. Todo bien, todo negativo, todos en orden. Pero bueno, tuvimos la mala noticia que al día siguiente el jugador del equipo, Jordi, pues a su padre ingresado con el COVID y él tuvo que ir a pasar de urgencia la prueba. Y bueno, estamos esperando los resultados, que mañana le darán los resultados de la prueba que pasó el miércoles por la mañana. Y a ver lo que nos dicen.
Com a mesura de precaució, l'equip dels Marinals ha decidit avui no entrenar-se fins conèixer tots els detalls. Tot plegat a només dos dies d'un partit que decidirà, caro creu, quin equip es puja a segona B i quin es queda a tercera. Aranda considera que, donades les circumstàncies, el més adient seria ajornar la cita d'aquest cap de setmana.
No nos han dicho nada de protocolo, no han dicho nada de que están esperando que le conteste la Federación Española de a ver qué solución se le encuentra si dice positivo. Si da positivo está claro de que ninguno vamos a ir a jugar, pero ya no solamente por nosotros, sino por el hecho de que podemos puede haber una catástrofe. Sería entonces tener que hacernos las pruebas todos de la vez, porque Jordi ha estado en contacto con nosotros. Entonces, por eso mismo sería esperar a lo que dice la Federación Española. Pero bueno, ya te digo, yo creo que lo más lógico sería, no sé si se va a hacer una semana o dos, o no sé cómo sería, pero será lo más lógico, por supuesto que sí.
L'enfrontament, recordem, està previst per aquest dissabte a les 6 de la tarda a la localitat de Cervelló. Repassem informacions en un format més breu. El sabadellenc Àlex Collado es perdrà el play-off de descens a segona. El futbolista del Barcelona B es va lesionar l'entrenament d'ahir al seu peu esquerre i estarà 12 setmanes de baixa. Collado és una de les peces clau del filial blaugrana i havia entrat en algunes convocatòries del primer equip. I un altre punt, el tercer equip de natació Sabadell de tenis taula ha assolit l'ascens a segona nacional. El club estava pendent de renúncies per poder aconseguir la plaça i finalment la Federació Espanyola ha comunicat a l'entitat sabadellenca que serà en aquest quart graó del tenis taula estatal. D'aquesta forma, el natació Sabadell de tenis taula tindrà equips en 6 categories consecutives, de la divisió d'honor a la primera territorial, les 6 més importants, traient superdivisió. En poc més d'un minut arribem a 8:15. Nosaltres ho deixem aquí. Recordeu que tota aquesta informació la teniu ampliada a radiosabadell.fm i que també l'anem actualitzant a les nostres xarxes socials. Ens podeu trobar al Twitter, a Facebook i a Instagram. I tornarem demà a partir de les 10 del matí amb més informació. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.